no va bé. Què passarà amb un govern solitari d'Esquerra? Anirà millor? No ho sé, igual encara és pitjor. Però en tot cas, tindrà una línia que ara no té, perquè en aquests moments moltes decisions no es posen endavant perquè no es posen d'acord. I davant del desacord, doncs es paralitzen o fins i tot van a la contra. En tema de Rodalies, per exemple, van a la contra. Hi ha diversos departaments que van a la contra. I en altres. Des de la meva posició ho veig contínuament en molts projectes i molts casos. Per tant, en aquest tema sí que m'agradaria puntualitzar això.
Sí, jo volia allargar una mica això i després obrir una nova via amb un tema interessant. Sobre la qüestió de la culpa, també per matisar el que ha dit el Jordi sobre aquesta paraula, perquè és una paraula molt forta. Sí, jo quan he analitzat el que estava passant, jo em referia a intentar entendre el per què passa això, però no era una culpabilització. Jo crec que bona part del que passa perquè un dels dos partits no ha resolt internament la seva posició. Però això no és culpa, perquè estic d'acord amb el Jordi Juan que la culpa és absolutament compartida. De fet, la gran pregunta Esquerra Republicana i el president Aragonès és: però llavors per què veu formar govern amb Junts? És a dir, però què heu fet, senyor Junqueras, que ara feia aquestes declaracions? Però llavors per què veu formar govern amb Junts? Perquè ja veníeu d'una crisi de l'anterior legislatura. És a dir, la gent d'Esquerra Republicana té aquesta mala pregunta que no veig com responen. Llavors, per què veu formar govern amb Junts? I, per tant, jo crec que la crítica ha de ser per tots dos. Per cert, sobre les mesures del president Aragonès, jo, perdoneu, hi ha una que crec que va ser un cop d'autoritat, que crec que el que ha fet bàsicament és intentar agafar una mica més de poder, però hi ha una cosa que jo no entenc, perdoneu. Si per qüestions de lleialtat cesses a un conseller i als altres consellers han fet pinya amb la posició d'aquest vicepresident, per què no cesses a tots els consellers per la mateixa regla de 3? Si un dius que t'ha traït, els altres també t'han traït. És a dir, el problema de confiança en Puigneró val exactament el mateix pels altres consellers, que tampoc el van informar el president, i han estat monolítics en aquest punt.
Però
en aquest punt, després, ells van fer aquell comunicat de forma monolítica. Per tant, aplicant la regla, haurien hagut de ser cessats en aquell mateix moment pel president aplicant la regla. Per tant, per mi aquí hi ha una feblesa argumental. I l'altra cosa que volia dir és, per explicar una part d'aquesta dilatació de Junts i el que està passant, per mi hi ha un factor també important, que és l'1 d'octubre, que és demà. És a dir, per Junts és molt diferent transitar demà, en el dia de demà, en una situació de més o menys entre dues aigües i provisional, que en una posició clara, on pot prendre molt de mal. On pot prendre molt de mal. Per tant, jo crec que per entendre també el que està passant és, Junts ha de creuar el riu de l'1 d'octubre. I a partir de l'1 d'octubre, arribar a la resolució final, però era molt incòmode per Junts, i més quan demà hi ha una manifestació alentada pel president Puigdemont de claríssima confrontació. És una manifestació de nostàlgia, però és una manifestació amb un contingut polític de confrontació. I, per tant, que clarament dona contingut la manifestació de demà als rupturistes de Junts. No oblidem això. A veure com influeix la manifestació de demà a dins de Junts. Res, volia apuntar això perquè crec que també és un dels molts factors que estan sobre la taula.
Hi ha un altre element important que l'apuntava també el Jordi Juan, que és el context. Avui el conjunt d'Espanya es parla de com el govern espanyol ha girat tota la qüestió de l'IRPF i tota la qüestió dels impostos, sobretot arran del cop de puny que va donar Ximo Puig al president valencià sobre la taula, que va ser el que ha obligat finalment el govern espanyol a deixar de considerar la qüestió dels impostos en un moment de crisi econòmica com una guerra amb el PP, acorralant-lo vostès són els partits dels rics, i a dir no, aquí ens hi hem de posar seriosament. Que ho han fet donant cops i sense una política concreta, això està claríssim. Però aquest és el tema de discussió i de debat. Doncs bé, avui, en comptes d'estar discutint si el govern de Catalunya es posiciona amb Ximo Puig, amb el govern espanyol, fa la seva pròpia proposta, perquè també és veritat que la composició socioeconòmica de Catalunya és ben diferent de la de València o la del conjunt de l'Estat, mireu amb el que estem parlant.
D'aquest tema no hi som.
Mirem, no hi som. O sigui, per allà fora s'està discutint un tema importantíssim, no només pel dia a dia dels ciutadans, no només pel dia a dia de les classes mitjanes, sinó fins i tot també pel dia a dia de les empreses, i recordem que Catalunya té una potència i una cosa a dir en aquest apartat, i nosaltres aquí estem parlant del sexe dels àngels. I dic el sexe dels àngels, i no ho dic sarcàsticament, ho dic amb pena, perquè possiblement, a més, aquesta sigui la penúltima vegada que en parlem, o la penúltima vegada que en parlem d'aquesta qüestió. I mentrestant, els debats importants i de fons es van succeint i no hi som. no hi som. Oh, és que això és autonomisme. O vindre, és que és el que tenim ara mateix. És a dir, els impostos ja m'agradaria pagar-los en un altre lloc, possiblement. Però de moment els pago a la hisenda espanyola. I mentre els pagui a la hisenda espanyola, m'agradaria que algú defensés, doncs, una mica la meva, el meu tema amb això. I mentrestant no l'estem discutint. Estem parlant de que si hi ha una moció i un vicepresident i no sé què passa. Llavors, estem absents dels debats importants i el que no hi és, li fan el discurs. El que no hi és per parlar, algú altre parla per ell i li fa el discurs.
Pere Mas. Perdó, Jordi Juan i Pere Mas.
La portada de... d'abans d'ahir, crec que era, del debat d'Ordia General, el diari va valorar molt més important el debat del Ximo Puig que obria a València que la proposta de Pere Aragonès de... que va llançar el debat de política general. Vull dir, amb això...
Bueno, és que dius que estem absents dels debats. Tèricament, aquesta tardor havia de ser una tardor que no s'havia de parlar de política i, bueno, quan dic de política, del procés, i que el procés ja estava mort, i no sé com ens vam trobar vigílies de la manifestació de l'11 de setembre, cada cop i volta tothom estava, perdó per l'expressió, enxufat amb el tema, val? Sigui per l'absència del president Aragonès, perquè també, és que, o sigui, recordis tot el que el debat fa dues o tres setmanes era si Esquerra s'havia equivocat plantejant un repte a l'ANC, que sigui el carrer i tot això, i ara estem discutint aquesta mena de crisi estranya de govern. Bueno, és que hi ha una ferida que no està resolta. Hi ha una mesa de diàleg, teòricament, era la sortida institucional del govern de Catalunya amb la malfiança dels de Junts, òbviament, amb aquesta qüestió que no avança.
Cert, també.
O sigui, podem dir que la mesa de diàleg és una estafa o no podem dir això?
Cert.
Els que estem a favor del diàleg, això ho hem discutit aquí. Aquest i jo, l'Ernest i jo, ens hem discutit molt per aquest tema. Que algun dia em va dir, no estàs a favor del diàleg. No, jo estic molt a favor del diàleg. Però això és una presa de pèl.
Jo diré que de moment va en la direcció que tu dius, però no podem ja tancar dient que és una estafa. Esperem a veure com evoluciona.
Però la direcció ha de ser una presa de pèl, i a més, amb l'horitzó electoral, un dia no és un all i l'altre dia és per una ceba.
Que el govern central s'assegui en una taula negociada de tu a tu amb el govern de la Generalitat per parlar de l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya, escolta, el 1 d'octubre, en part, va ser per l'actitud de Mariano Rajoy. És evident que no va a la velocitat que segurament ens agradaria a molts. És evident que Pedro Sánchez és clau també de les eleccions que venen per davant i que no pot fer determinades conclusions. Però de moment està sentat en una taula a parlar.
No, i que Pedro Sánchez ha fet una cosa molt important, també perquè l'afavoria, que és desinflamar amb el tema dels indults, que li ha tingut un cost pràcticament zero. Jo me'n recordo alguns tertulians de l'òrbita socialista que estaven, perdrem totes les eleccions a partir d'ara. No, sí, el PSOE perd les eleccions no serà pels indults, serà per una altra colla d'inoperàncies en d'altres àmbits. Van ser molt hàbils, per cert, ja que estem rebobinant el tema dels indults, perquè, per una part, per la banda dels recursos europeus, el nostre la gent a la presó van congelar una mica la velocitat d'aquests recursos, que acabaran sent una clatellada judicial contra Espanya, i, d'altra banda, perquè era, a part d'aquella de justícia, indultar a tots els presos, ha desinflamat tota la possible, com ho diria jo, la capacitat reactiva o la mobilització reactiva pel fet de tenir, en aquest sentit, Iceta, si va estar al darrere d'això, va ser molt hàbil. Però, perdó, tornant al que estem dient d'estar absents als debats, hi ha hagut debats d'aquests. Jo crec que, o sigui, les mesures, insisteixo, el president de la Generalitat va intentar implantar unes mesures. Bueno, va intentar, no, s'han suggerit unes mesures d'àmbit social, de batallar contra la inflació dels 100 euros per fill, totes aquestes... Aquestes mesures hi són, però han quedat col·lapsades per tota aquesta... com es diu això? Per tota aquesta batalla política de curta volada. Però jo no
dic que no tinguin idees. Dic que ara mateix estem entretinguts fent una altra cosa.
I la idea de que els grans debats de l'aeroport, Junts va per una banda i Esquerra per l'altra... Dins Esquerra també hi ha hagut posicions oscil·lants, amb això. Amb els Jocs Olímpics, dins Esquerra, el cas dels Jocs Olímpics, i el anar variant, i ara cap aquí, i ara cap allà, i ara més enllà, i ara el territori, al final, per quatre senyors... Perdó, disculpin que això anava a ser despectiu, però per alguna part del territori, que tampoc agrada aquesta expressió, que es rebota, o quatre tuitaires, o quatre llances, no podem tenir a l'hora de dir, escolti'm, jo crec que pel país això és bo. No ho dic jo, ho dic el senyor dirigent. Igual que en el seu moment algun alcalde de Barcelona es va escudar en un referèndum per si havia de fer el tramvia a la Diagonal. No, escolti'm, jo crec que s'ha de fer el tramvia. Doncs faig el tramvia i em menjo el marron de la impopularitat de fer el tramvia. Sí, crec que haig de fer el tramvia, perquè si no, no fotrem ni carreteres, ni eixos transversals, ni abocadors, ni autopistes, ni fotrem res. Llavors, en el cas aquest, tampoc era tan evident que dins d'Esquerra hi hagués una posició unànime.
Vull dir Jordi Bosch.
No, jo el que havia de dir, bàsicament, ho tinc dit. El que passa... No, sí, home, però, a veure, jo... No. És a dir, a veure, jo... A veure, ara el Parlament ha de donar una majoria, és a dir, que també ens hem d'intentar pensar que les coses no tenen per què ser irreversibles, que tot té matisos. Els governs de coalició m'he fet com va acabar el tripartit, allà van funcionar d'una altra manera, i és que de fet hi havia tres governs, saps? Bé, jo crec que aquesta és una situació molt complexa i el dubte és com abordar-la. Jo, el tema de les culpes, etc., pues, evidentment tothom té culpes de les coses. Jo crec que evidentment va haver-hi un punt de pas en fals amb el tema de la qüestió de confiança, perquè probablement es podia haver expressat fins i tot des de la ironia, i d'una altra manera, i amb més ambigüetat. Tampoc em va agradar això de tu ho saps, aquesta consulta individual als consellers com si fos una mica al col·legi, tampoc m'agrada. És a dir, al final poden haver-hi divergències. Jo segueixo pensant el que he dit. És a dir, aquí hi ha un tema de fons que és una lluita per l'hegemonia dins del catalanisme polític durant els propers anys. I Junts té una situació molt complexa perquè és una organització que s'està fent i l'altra ja està feta. I, per tant, té menys problemes de discrepàncies internes o els resol amb més eficàcia. I per mi aquest és el tema. Tot l'altre forma part d'un guió que cada 15 dies, com heu apuntat molt bé ara, canvia. Fa 15 dies estàvem parlant que si l'ANC havia provocat innecessàriament o necessàriament el president de la Generalitat, que si anava, que si no anava, que si anava l'11 de setembre. És a dir, aquí això és com una sèrie d'aquestes que duren 20 anys, eh? I que han d'anar canviant perquè has de donar contingut diferent. Per tant, jo segueixo pensant en el mateix. És una lluita per l'hegemonia del catalanisme polític que ara s'evidencia d'aquesta manera, d'aquí 15 dies serà una altra història.
Per cert, un insist que fa...
Que posa en risc, i que posa en risc la salut del catalanisme polític, evidentment.
En diu...
posa en risc. Veurem si hi ha eleccions. Què passa?
Ara per la companya Blanquecia m'envia un missatge fent un incís, espera, que diu que el referèndum del tramvia va ser forçat per Esquerra per donar suport als pressupostos de Jordi Hereu. Jordi Juan.
En la línia que deia el Pere ara, sí. Jo diria que el govern de Catalunya governés, que es dediqués per la gestió, que no fes fugides endavant. En el tema de l'aeroport, a mi m'agradaria que busquin una fórmula per ampliar l'aeroport, mantenint tot el tema climàtic i tot el tema que afecta la situació, però que la resposta no sigui, no, volem la gestió de l'aeroport i parlem de tot. I quan tinguem la gestió de l'aeroport, llavors parlarem de l'ampliació de l'aeroport. Del tema dels impostos, que és un tema cabdal, que és un tema fonamental, vull que prenguin alguna decisió. I no em diguin, no, és que hi ha un espoli fiscal. Catalunya necessita tenir més diners. D'acord, segur que la distribució del sistema de finançament no és just. Però no m'esperin a arreglar això. Amb les polítiques actuals actuïn. I és el que tu deies, Glòria. És aquesta idea de que hem de superar l'autonomisme, hem d'anar cap a la independència, però, bueno, de moment tenim el que tenim. I el que hem de fer és administrar. I el que jo em queixo és que moltes vegades fem fugides endavant i no abordem els problemes que hem d'abordar. I altres comunitats a l'estat espanyol que tenen menys competències i tenen més diners saben aprofitar millor les seves eines que tenen a la seva disposició.
10 i 13 minuts.
Jo volia fer un petit subratllat.
Digues, espera.
Però és una mica estrany.
Sobre això estic d'acord totalment.
Val,
molt bé. Jo volia fer un subratllat una cosa que ha dit el Bosch, que m'hi ha fet pensar abans. Que el dimarts, el Batet tampoc va dir la democió confiança tan clarament com es va entendre.
No, ho va dir el torn de rèplica. No ho va dir.
No, però vull dir
que el seu...
Que va dir, bueno,
no
sí,
va dir
potser
el seu
podríem...
discurs primer.
Però no va dir, la farem.
Bueno,
va dir-ho amb un cert condicional.
Perquè sabia la que venia.
Bueno, sabia la que venia. Però als altres li va faltar temps per dir, oi que has amenaçat això? Doncs ara veuràs. Vull dir que
clar.
Sí que s'han fotut amb un embolic i en un carreró sense sortida, potser amb el tema...
I potser perquè els altres buscaven
però
una finestra també,
si ara féssim,
per tirar-los al treball.
Si féssim entrar al lingüista i poséssim el tall de veu, del moment que ho diu el Batet, tampoc ho diu que serà així.
No.
Sí, ens plantegem segons com...
Sí, perquè fa condicionals i fa futurs.
Clar, efectivament. Sí. Però, diguéssim, del condicional al futur van passar el rebot del president
tornem
i a l'expulsió del govern en poques hores.
De gestualitats, i vaig dir...
A teatre, teatre del malo.
Les monedes de plata...
Teatro del malo. I teatro del malo.
No podem estar pendents d'aquestes coses perquè a mi recorden els debats que es produeixen a l'escola, diguéssim, de pupitre a pupitre. D'ella em va mirar malament i em va enviar un paperet que deia no sé què, però no ho deia. Per... No, home, no, siguem una mica més seriosos. Potser sí que ho va fer fer així, perquè efectivament sabia el que podria passar. I potser també els altres estaven esperant que li obrissin mitja porta. Exacte. Per donar patada i acabar-la d'obrir. Però llavors, quin tipus de debat estem tenint? Això és un debat polític seriós?
No.
Ja.
Escolta'm, això és un debat que ja t'ho dic, això als instituts, de pupitre a pupitre, amb un paperet escrit...
Què són aquests punts? Ja els ha rebut el president Aragonès?
Exacte,
ja estan reunits?
No, fem un ultimàtum i una setmana, perquè d'aquí tres dies... Escolti'm, no, això és una mica més seriós.
És un quart d'onze. Anem a l'1 d'octubre?
Hombre.
Vinga.
Val, del 2017, Del 2017.
Perquè el de demà...
Mira, hi ha una cosa que les coses a vegades s'han de recordar, i s'han de recordar bé, és dir, què va passar aquell dia... Què va passar ja no políticament els dies abans, sinó des d'un punt de vista social de la gent, què va passar les nits abans, com les urnes i tot plegat. Jo crec que hi ha un canvi de rumb el dia diumenge 1 d'octubre del 2017, quan al matí la gent va votar, la gent que va votar ja es troba amb allò que ens vam quedar parats aquí, a la tertúlia que estàvem fent aquí al Monarracú aquell diumenge 1 d'octubre, quan començava a veure les càrregues de la policia. I clar... I vam recordar del programa especial que vam fer a la tarda, quan, recordo que, i avui ho posava molts apunts, i no sé si aquí era, que era el Pere Mas, que em deia ara el micròfon tancat, i dic, és que ara m'he recordat d'allò. Perquè, esclar, és que va ser molt bèstia.
Gaia.
Tan bèstia va ser que no ens en recordem que Pep Guardiola va parlar amb el programa especial que va fer RAC1, i deia això.
Com es sents, Pep?
Bueno, com tots, m'imagino, no? Tristos, emprenyats, què sé jo. És a dir, tot argument se'n va a Norris quan utilitza la força. No Espanya, al tanto, no Espanya. L'estat espanyol, que mateix ara m'hi governo, que ens donen lliçons cada dia de com hem de fer i de com hem de viure, ha atacat a la gent que anava a votar. És a dir, han atacat a 700 persones i moltes més altres per anar a votar. És a dir, fins on hem arribat? És a dir, és que no anaven a atracar un banc. Se'ls hi va l'argument. És a dir, es parlen de convivència.
Això deia Pep Guardiola en aquell programa especial de RAC1, però és que... Era un... que en aquell partit d'infaust, recorda, el Camp Nou entre el Barça i el Les Palmes, en acabar el partit, davant de tota la premsa, Gerard Piqué plorava.
Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no?
Però és que a més, el programa, recordo que va trucar el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional des de Lausana, el Pere Miró, que estava veient les imatges per televisió, la mà dreta del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, i va dir això.
Jo el que ha passat avui ho visc amb absoluta estupefacció. És absolutament increïble que en el món d'avui passi el que està passant a Catalunya. Aquesta repressió des d'un punt de vista absolutament irracional... Jo crec que ningú al món la pot acceptar. I penso que l'estat espanyol hauria de fer un acte de consciència de les barbaritats que estan cometent des de ja fa diverses setmanes quan estan prenent decisions que són absolutament inacceptables des d'un punt de vista democràtic.
Això passava l'1 d'octubre del 2020. És a dir, estem parlant d'una persona Guardiola, d'acord, Gerard Piqué i una altra persona com una propera al Comitè Olímpic Internacional. Però és que ens hem recordat del que va passar amb Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, que si alguna cosa no és, és independentista. Encara ens amb la policia. O tuits de Jaume Collboni, dient, però què és això que estic veient? Doncs això avui el que hem fet és... Perquè, clar, una cosa és aquest merder polític que hem viscut aquests últims anys. Però una altra cosa és el que va passar l'1 d'octubre. Jo només vull saber sí o no, i després ho desenvoluparem. Ernest Folch, vas anar a votar l'1 d'octubre, el 2017?
I tant, sí.
Sí. Pere Mas...
I vaig anar a protegir una escola, també. Sí. Perdó, el pavelló de Matadepera.
Vale. Jordi Bosch, vas anar a votar?
No vaig poder votar. Vaig anar a diversos llocs de votació, però la meva urna me sembla que va desaparèixer, és de les que van agafar. Bueno, si vaig, diríem que no, el meu vot no ha existit.
Val, no ha existit. Glòria Serra?
Sí.
Sí. Jordi Juan?
Sí, sí.
Sí. Val, doncs ara ho comentem de seguida, però abans hem escoltat... Hem rebut moltíssims missatges, però molts, pel WhatsApp, perquè aquell dia és una altra història. És això que escoltem de Guardiola, de Piqué, de Pere Miró, de Núria Marín. És tanta gent que va anar a votar que sí i altra gent que va anar a votar que no. Perquè, però, poca broma, va haver-hi més de 100.000 persones que van votar que no, 77.000, però després va haver-hi gent que va votar en blanc, vots nuls, etcètera. Hem rebut moltíssim, no els podem escudar tots per posar tots per raons òbvies d'horari, però hem fet selecció. Comencem per la Vicenta, que van a votar a l'Escola Industrial de Sabadell i que encara avui, 5 anys després, s'emociona. Escolteu.
Estàvem esperant, estaven començant a passar els vídeos de lo que passava a la nostra llar. Allà se sentien uns crits enormes a través del vídeo, una cosa espantosa. La gent es va començar, esclar, es va començar a posar impacient perquè la por de que la nostra llar és molt a prop de l'Escola Industrial. I un senyor, que suposo que devia ser el president de MES, el que fos, va pujar a dalt d'una tarima i va dir... Entenguem que tingueu por. Si vosaltres, si qui vulgui marxar, que marxi. Tothom és lliure de fer el que vulgueu perquè això pinta molt malament. En aquell moment, i encara ara m'emociono al dir-ho, en aquell moment tothom que era allà va fer un pas endavant, volent dir que si han de venir ens han d'escalfar, que ens escalfin, perquè aquí no es mou ningú. Va quedar l'Escola Industrial i tota la plaça plena de gent.
La Cristina li va demanar a son pare, ja gran, que no hi anés perquè hi havia molta tensió i li feia por, però ell li va deixar clar que votaria tant sí com no.
Després de veure horroritzat el que estava passant per televisió, vaig trucar al meu pare, que tenia 87 anys, i li vaig dir que millor que no anés perquè hi havia pals. Em va dir que nanai de la Xina, que ell havia viscut de tot i que hi volia anar a votar per una Catalunya independent. Anava en cadira de rodes, vam agafar la cadira, vam anar a votar al CAP, perquè el col·legi electoral estava tancat. Li van fer el passadís, el van aplaudir, va votar, va ser l'home més feliç del món i al cap de 22 dies va morir. Me n'alegro que s'evités tot el que els altres hem patit, però aquell dia, dintre de tot l'horror, ell va ser feliç. Gràcies.
Un altre oient ens explica que no anava a votar, però que va canviar d'opinió quan va veure les càrregues de la policia per televisió.
Jo no pensava anar a votar ni fer res, perquè soc valenciana, però estic vivint en Barcelona. Però vaig veure quan pegaven la Guàrdia Civil a la gent i li vaig dir a la meva parella, me'n vaig a votar, això no n'hi ha dret el que estan fent. Me va entrar una impotència bestial. I per això me'n vaig anar a votar. El que vaig votar va ser que no, perquè jo no vull que se separe Catalunya d'Espanya. Però me va parecer indignant.
El mateix cas, idèntic que el Carlos.
Jo, el dia 1 d'octubre, en principi no quería votar. Lo que pasa es que vi la brutalidad policial y eso me animó a votar, porque lo que no puede ser es que por votar zurren a la gente. En un estado democrático eso no puede ser.
En Lizar va fer el mateix, això que anava sondat.
Jo qüestionava la legalitat de les votacions de l'1 d'octubre. M'havien operat feia un mes i mig d'un càncer de pròstata i portava una sonda. Però quan vaig veure les hòsties que fotien la policia i la Guàrdia Civil, vaig tenir claríssim i vaig anar a votar.
Hem rebut moltíssimes notes com aquestes que ara estàvem escoltant, de persones que no tenien pensat anar a votar, però van canviar de parer quan van veure les càrregues policials, com el cas de la Glòria Serra, no, Glòria?
Sí, jo vaig votar el primer referèndum perquè entenia que s'havia de fer un cop de puny a dir, escolta'm, prou, feu-nos cas, perquè no ens feu cas. El segon no, perquè em va semblar que em prenien el pèl, no em vaig sentir apel·lada, em vaig pensar, m'estan tornant a repetir una estratègia que no combrego. Però quan vaig començar a veure les primeres bufetades vaig tenir clar, doncs, que el meu lloc havia d'estar allà, amb la gent que estava rebent bufetades.
Mm. El Pere Albert, que recorda aquell dia amb orgull, però també amb molta tristesa.
I sempre sense Sabrià de Vallalta, recordo aquell 1 d'octubre on la Guàrdia Civil va venir amb 60 cotxes a Sant Sabrià i a l'Anna de l'Ajuntament li van trencar el dit, el Joan en Penya el van tirar a terra. Una vergonya per part de l'exèrcit espanyol, des de l'exèrcit, a Porellos. I recordo aquest dia molta tristor, però molta alegria, perquè al final vam poder votar. Això és un orgull que sempre portaré al meu cor. Gràcies.
La Rosa no pot evitar commoure's.
Jo aquell dia no vaig poder votar fins a les 5 de la tarda i en un altre poble que no era el meu. No podia, pels problemes que hi havia, pels ordinadors, els sistemes que es perdien, anava d'un lloc a un altre, i després, amb ajuda d'una amiga d'un altre poble al costat del meu, vaig poder fer cua, i just una miqueta abans de que es plegava vaig poder votar. Ja està. Bon dia. Per nosaltres, a part de tot, és un dia de celebració.
La Teresa també recorda que aquell dia a casa estàvem passant un mal tràngol.
Jo l'1 d'octubre vaig votar i vaig votar que sí. Va ser un dia molt important i per tots els de casa, perquè aquella nit la mare es debatia entre la vida i la mort i a les 6 del matí vaig decidir anar a fer la meva feina, que era el que em havia compromès a anar a portar una urna a una escola. Ho vaig fer pel que tocava, perquè volíem un país lliure, però sobretot per ella i pel que van patir ella, el meu pare i els seus pares en tot el procés de guerra i postguerra. I després vaig anar a poder veure la mare, que per sort va poder despertar-se d'aquella operació inesperada.
Parlant, el record del referèndum va canviar veient el judici del procés.
El meu record de l'1 d'octubre va començar de matinada. Els nens ja van dormir amb els avis la nit abans. Sobre les 4 havíem quedat amb algun veí de la finca per anar cap a l'escola Provençals del carrer Perú, de Poblenou. Va continuar el dia normal. Vam poder votar a la 1 del migdia, però el record canvia. I aquesta és la curiositat del meu cas. El record canvia quan, escoltant molt de temps després declaracions d'un policia nacional durant el judici, va declarar que ell estava en una furgoneta, estava preparat amb un escamot per entrar a l'escola Provençals. I van rebre l'ordre d'aturar-ho en aquell moment. Per tant, el record de l'1 d'octubre no és el que va ser, sinó per nosaltres és el que podria haver estat.
La Mònica, que va anar a votar embarassada de 9 mesos.
Per mi va ser molt especial perquè, bueno, el meu fill farà 5 anys, el 19 d'octubre, i jo recordo exactament tot el que vaig fer durant tots aquests dies. A l'1 d'octubre vaig anar a votar, plovent, jo estava embarassada, i bé, el que recordo molt és que quan em vaig aixecar a les 9 del matí vam posar la tele amb molta il·lusió i vaig començar a plorar totes les imatges que estava veient. Per mi aquells dies van ser molt frenètics, el 3 d'octubre, amb el resultat que el meu fill va néixer abans de temps.
I la Núria va posposar el seu viatge de noces per poder anar a votar.
Doncs avui fa 5 anys m'estava casant. De fet, vam atreçar un dia el viatge de noces, havíem de marxar el dia 1 i vam marxar el dia 2 perquè així vam poder, perquè volíem anar a votar.
I el Malú va participar en l'organització del referèndum, però finalment no va poder votar.
No vaig votar, eh? No vaig votar perquè jo sóc immigrant i els immigrants no votem, malgrat que siguem catalans, de tot cor.
El Gabriel, de l'Uruguai, fa 20 anys que viu al Palau Solità i Plegamans, aquell dia va tenir una llarga conversa amb un veí que estava en contra del referèndum.
Un vecino se acercó y me preguntó qué hacía yo ahí. Extranjero, no hablo catalán, y participando en lo que él consideraba algo que era ilegal. Y en el correr de la mañana, luego de charlar durante un buen rato con él y explicarle de que yo no estaba obligado a estar ahí, de que no había nada mejor que el derecho a poder decidir nuestro futuro y que en todo caso teníamos la opción de votar que no. Y la gran sorpresa fue que logré convencerlo y logré que él votara. Para mí ese día fue genial.
A l'Òscar, la Guàrdia Civil va colpejar el Carràs.
Quan va arribar la Guàrdia Civil em vaig trobar a primera fila. Al meu cantó hi havia una noia, no tenia més de 20 anys, i el Guàrdia Civil que tenia al davant amb una cara de gos rabiós, perquè no se li pot dir d'altra manera, va començar a pegar la noia i llavors jo li vaig cridar: "Así, así, pega una niña, que tu família estarà orgullosa, a por ellos." I llavors, amb aquest senyor se n'invana l'olla totalment, me va començar a pegar cops de ginoll, me va agafar el cap, me va pegar una ginollada a la cara, vaig caure a terra i me n'anava pegant patades amb el tacó de la bota.
I el Joan es va trobar amb les càrregues de Girona.
Ens van rodejar pels dos costats del carrer Joan Maragall i Juli Garreta, i a mi això em va espantar moltíssim, ho he d'admetre, i quan van començar amb les càrregues i apretar, em van acabar pagant, i a mi em va trasbalsar d'una manera que quan vaig arribar a casa vaig tenir un atac de migranya, que sóc migranyós des de fa molts anys, vaig acabar vomitant. No podia quasi venir a aguantar-me. Vaig votar, que tinc la cara i la foto, i me'n sento molt orgullós.
I la Gràcia recorda la reacció de son fill quan va veure les càrregues.
Quan vam arribar a casa i el meu fill va posar la tele
i vam veure les imatges de les brutalitats. I recordo el meu fill com plorava desconsoladament preguntant-me per què va descobrir que els hereus del franquisme són aquí amb nosaltres.
Un altre oient recorda com li van facilitar les coses per votar tot i anar en cadira de rodes.
Em van fer un passadís, em van deixar passar per davant de tota aquella gent i vaig poder votar. Ho sento, és que m'emociono.
I la Maria Rosa va anar a votar amb el seu marit de 87 anys, però evidentment ara està molt decebuda.
A la nit d'avui i a demà 1 d'octubre, tant el meu marit com jo, el meu marit ja amb 87 anys, il·lusionats, defensàvem l'Institut de Sant Feliu de Llobregat. Cap a la matinada vam agafar fred i vam tornar cap a casa, però de seguida vam tornar cap allà per poder votar. La il·lusió era infinita i després que te n'adones que t'han enganyat i el comportament que està tenint el govern és tan decebedor, fa molt de mal.
I la Sandra també està dolguda i no pensa, diu, votar mai més.
Explicaré als meus nets que va ser una farsa, perquè després de rebre cops i violència per part de la policia, jo i la meva mare, que tenia 70 anys, la decepció que ens van provocar els polítics és la més gran i des de llavors ja vaig decidir no tornar a votar mai més.
I en Lluís també se sent enganyat.
El que explicaré als meus nets va ser que ens van enganyar i va ser un engany total dels nostres polítics. I vaig votar, eh? I vaig votar.
Doncs això, en tenim més, eh? En tenim més. Aviam, Jordi Juan, dius que també la Glòria Serra dit que va anar a votar quan va veure les imatges al matí, el Jordi Juan també.
Sí, jo vaig anar a l'Ateneu de Sant Feliu, al sentit d'aquesta persona que parlava de... del meu poble, de Sant Feliu.
De Llobregat, és
clar. De Llobregat, sí, l'únic.
Sant Feliu. Bueno, sí,
no? Ui,
Jordi,
Jordi
Bosch.
No
obrim
aquest
meló,
per favor.
No, no, res. Escolta, jo tenia molt clar... hagués anat a votar igualment, encara que no hagués sigut càrregues de la policia. S'ha de veure el context. Jo sempre ho he dit, sent director de La Vanguardia, no sent director de La Vanguardia, a tots els llocs on he pogut, ho he explicat, ho he escrit... Catalunya i té un problema d'encaix en Espanya, que dura molt de temps. Tots els problemes que estem parlant aquí ve d'això. Fa molt de temps que això dura i jo entenia que, igual que vaig anar a votar el 9 de novembre, en aquell moment s'havia de fer davant la paràlisi del govern d'Espanya. Ara abans parlava fa un moment el Pere Mas, hi ha una taula de diàleg, veurem per on va, però de moment el govern està intentant negociar amb el govern central una sortida a aquest tema, que és arrosseguem de fa molt temps. Arrosseguem ni complim tan sols l'esperit de la Constitució de la Transició. Des d'aleshores hem anat a pitjor, s'ha fet un procés centralista, el sistema de finançament no és el correcte, el sistema d'inversions de l'Estat de Catalunya no és el correcte, la lectura que fa el Tribunal Constitucional de les competències no és el correcte, i això s'ha d'arreglar, això s'ha d'arreglar. Anem arrossegant. No crec que la solució sigui la independència, perquè no serem mai independents, és la meva opinió, en aquests moments, en el context actual, en el context europeu, en el context en el que ens trobem, però crec que s'ha de fer tot el possible per intentar sortir d'aquesta situació en què estem. I per aquest motiu vaig votar. He de dir també que no estic content de la lectura que es va fer del meu vot i de la gent que va participar en aquell moment, perquè per mi no existeix un mandat democràtic, perquè allò va ser un referèndum il·legal, va ser un referèndum, jo sabia perfectament que era un referèndum no acordat, sabia que era un gest simbòlic com el que vaig fer el 9 de novembre i sabia que això l'únic que significava era donar més forces a les forces polítiques catalanes per negociar a Madrid i per advertir a Europa del que teníem aquest problema i que ens ajudin a resoldre-ho. Ja està. En cap moment vaig tenir la sensació de que amb el meu vot Catalunya avançava cap a la independència i que era independents. I aquí rau part dels problemes que anem arrossegant des d'aquell moment. Aquesta idea que repetim contínuament de que el poble de Catalunya va votar la independència. No és veritat. Uns ciutadans de Catalunya vam anar a votar i vam expressar en aquella urna el que creiem en aquell moment, en aquest procés cap a... no sé ben bé, no sé cap a on, però que en cap moment es pot dir que el meu vot va ser un vot i que en aquests moments puguin parlar d'un mandat democràtic i que ens obliga a tots a la independència. Bàsicament perquè en aquest país, a Catalunya, hi ha molta gent que vol la independència, però també hi ha moltíssima gent que se considera espanyola i que té tants drets com els altres a continuar formant part d'Espanya. I, per tant, el que s'ha de fer és buscar l'encaix entre tot això i Espanya, intentar resoldre-ho. Anem molt malament i, i com parlàvem fa un moment, estem parlant tota l'estona del mateix. Sempre siguem el mateix. Però el camí és el diàleg, és l'única opció, i és veritat, Pere, que els resultats són minsos, però és l'única opció, no hi ha cap altra.
Però Mas, vols dir alguna cosa? I Ernest Folto,
no, és que no para d'invocar-me com si jo... No, és que ara ja no... o sigui, et puc donar bastant la raó moltes de les coses que has dit. És que hi ha moltes coses. Si no hi hagués la por que guanyaria el sí, potser sí que s'hauria fet un referèndum ben fet. O sigui, jo crec que si no es fa un referèndum ben fet és perquè hi ha el temor a que pugui guanyar el sí. Recordis que van sortir 2 milions i pico de persones, comptades, més o menys mal comptades, que van votar que sí. Fes això, fes unes regles de 3 i calcula què sortiria en referèndum de veritat en un moment que els bancs van fer un comunicat, van sortir les caixes, van dir que tot seria el garete, va sortir la COE, va sortir totes les patronals, o sigui, les 7 plagues d'Egipte, totes les amenaces i totes les intimidacions possibles es van fer des de molts àmbits. Aleshores, és evident que hi ha un error de lectura d'aquell mandat. Això és evident. Jo era dels que pensava, quan el 10 s'havia de proclamar la independència, després de que va ser l'1 i el 3, era que es pensava que el fet d'anunciar la proclamació de la independència era una manera de fer seure a taula l'altra part. Ara, diguéssim, o ja fa temps, m'ha caigut la vena als ulls en el sentit de dir, crec que no s'hauran mai per parlar d'això. Potser sí que s'ha admès ara en la taula de diàleg que hi ha un problema polític, que això és un avenç brutal. Encara que sigui circumstancial i perquè necessiten uns vots a Madrid. Però en aquell moment jo era partidari d'aplicar el mandat de l'1 d'octubre, de dir, fem la independència, encara que sigui retòrica, pel fet de, bueno, per generar la percepció que es produís i perquè hi hagués un sentar-se a taula, perquè hi hagués un moviment perquè alguna cosa passés. Llavors no sabem què passa el 10, perquè tota aquella història de que Europa, el Musk i totes aquestes històries, perdó, el Tusk, el Donald Tusk i totes aquestes històries, tampoc ha quedat molt clarificat si en aquell moment s'estava negociant alguna cosa. Ara bé, reunint un segon perquè hem preguntat sobre el dia d'octubre. Aquí hem fet grans drames, hem fet grans reflexions, que si Junts, que si Esquerra, que si la CUP, que si l'exili, que sigui, que si allà, però encara no s'ha parlat molt bé de la brutalitat policial, d'assumir responsabilitats per això, del paper que va tenir el PSOE inicialment. Recordis que el PSOE al començament va demanar explicacions, i després algú va tocar el pito. Perdoneu, és que hi ha gent que va fent que sí amb el cap, els espectadors no poden veure això, però vull dir que això va passar. Va haver-hi un viratge.
I no sabem encara què va passar.
Va haver-hi un discurs del rei que va ser ofensiu. O sigui, jo recordo, és que són d'aquelles coses, jo recordo on estava l'1 d'octubre, però també recordo on estava el 3 d'octubre a la nit. Va ser el 3 de la nit, oi? El mateix dia de la manifestació. A casa dels meus pares. I sortir aquell senyor allà assenyalant amb el dit intimidatòriament. O sigui, aquell senyor és el rei nostre, teòricament. I no actuava com a rei de totes les espanyoles que només d'entre tots. Aleshores, el tema de fons, a part de tot això que has plantejat tu, el mal finançament, les males infraestructures, el tema de la llengua, el tema del respecte institucional, hi ha temes simbòlics, que si les eleccions, que si el no sé què... Per mi el tema de fons és que hi ha una administració espanyola que porta dins el seu ADN actuar contra els interessos de part dels seus administrats. Siguin indepes o no siguin indepes. O sigui, l'administració espanyola jo crec que com a concepte té una inèrcia contra els catalans. Insisteixo, siguin indepes o no siguin indepes. I això crec que és molt irresoluble.
Aviam, Ernest Folk.
No, a mi m'agradaria posar el focus en una cosa que és, a mi, la que m'ha quedat gravada en foc, i ho apuntava ara el Pere, que és la policia.
I el lladre de rellotges, que m'era el documental, perdona. El lladre de rellotges del Carràs.
És
que ja és l'últim.
Espectacle que va començar amb una cosa que ara sembla una broma. Sembla un gag de la cubana, que és el desembarcament del vaixell dels Piolins. No, sembla un gag, però atenció, allò en aquell moment era una barreja de riure i de por i de perplexitat. No, ho dic perquè la policia, per mi, és el gran factor d'aquell dia. La violència policial. La violència policial, com estaven explicant ara aquests testimonis, violència policial contra una gent absolutament pacífica que a molts ens van fer recordar les històries que els nostres pares ens explicaven de la violència policial del franquisme. O sigui, va haver-hi aquell dia una connexió amb la nit dels temps del que els havia passat a una part de la generació dels nostres pares, que també van ser reprimits brutalment per la dictadura franquista. I aquell dia tot va interseccionar d'una manera molt bèstia. Aquí també vaig a que el gran... Sí, el que converteix l'1 d'octubre en el que és, es diu Mariano Rajoy. És la gent anant a votar i Mariano Rajoy amb la seva gestió d'incapaç, entre altres coses, absolut, i de sectari, i de tota l'administració del PP. La gent aquell dia, molta gent que va anar reactivament un cop havia vist les imatges, ho va fer contra aquell govern del PP, que d'alguna manera va començar a sembrar la seva pròpia mort aquell dia. Segona cosa, jo crec que no hem dit prou que l'1 d'octubre va ser sobretot una manifestació brutal, potser la més important de la història de Catalunya. És el dia més mediàtic de Catalunya des dels Jocs Olímpics de Barcelona. Sí. O sigui, la repercussió internacional d'aquesta ciutat, des de la inauguració dels Jocs Olímpics, no es veia una cosa igual.
Però recordant totes aquestes coses, el que veus també és una altra cosa, que és que per l'altre cantó no ha passat... És a dir, quan dic l'altre cantó, vull dir, el cantó de les castanyes, no ha passat res.
No ha passat res.
No sé si han passat coses, que ara t'explicaré.
No, però espera.
Sí, ara t'explicaré.
No ha passat res, però va haver-hi... Aquell dia va haver-hi una gran concernació. Vull recordar la portada de la CNN Internacional condemnant la violència de l'estat espanyol en contra de la gent. I vaig a una última cosa, que és que de tot això n'ha quedat una mena d'emoció col·lectiva, com hem vist avui en aquestes gravacions emocionants que acabem de veure, però la política no ha sabut independitzar-se, autonomitzar-se respecte a aquestes emocions. I ho vam veure ahir en la també emocionant entrevista a Jordi Turull, que va estar aquí, que és una persona que ha estat a la presó, que a més jo les seves circumstàncies personals les entenc plenament. O sigui, vaig entendre molt bé per què estava plorant ahir, però alhora vaig pensar, enllaçant amb els plors enllaço els plors dels oients d'ahir amb els de Jordi Turull d'ahir en aquest programa, que la política, encara que no ens agradi, no es pot fer des de l'emoció. Llavors, encara ara hi ha una part de la política catalana que es vol fer des de l'emoció. I llavors, des de l'emoció, és que és molt difícil prendre decisions correctes. I encara que molts... Escolta, jo també em poso a plorar quan veig les càrregues policials, quan sento a Gerard Piqué, quan sento a Pep Guardiola... Quan
dos directius del Barça van plegar, recordem, el doctor Jordi Monés i el Carles
Vilarubí,
que van plegar tots dos de directius.
Jo el que vull dir és, ni amb l'emoció farem res, ni amb lectures que no són. No va ser no va haver-hi cap mandat aquella nit. Va ser la manifestació més formidable de la història de Catalunya, però no va haver-hi cap mandat. Llavors, des de l'autoengany i des de l'emoció d'aquell dia, no avançarem. No,
Jordi Bosch, perdó, Jordi Bosch, que no m'ha sentit. Jordi.
No, faltaria més. Jo el petit record també, com el que estem fent, jo, evidentment, ho veia tot allò com un gran element d'activisme. Jo vaig anar a primera hora al Col·legi Verd, que és el col·legi que ha citat un oient de Girona, el carrer Lorenzana. Ja hi havia bastanta cobertura policial, que en aquell moment ja es podia començar a votar, etc. I en aquell moment em van avisar que, bueno, vaig rebre l'avís de que a Sant Julià... el Col·legi Verd era un dels col·legis que es pensava que podia votar el president Puigdemont perquè hi anaven les seves filles en aquell moment, però va ser Sant Julià de Ramis, vaig anar a un bar i en aquell moment va haver-hi també la intervenció, per veure-ho per la tele, va haver-hi la intervenció d'aquell col·legi. La primera idea que volia dir és que a mi em va impressionar molt la gent que en el moment en què ja es va retirar la policia, gent molt variada i que té que veure una mica amb aquesta sensació de frustració que 5 anys després està passant, gent que tu no sabies ni si era de Convergència o era d'Esquerra, alguns els coneixia i sabien que eren votants del PSC, per exemple, veies allà gent molt variada com un esperit d'1 d'octubre que ha quedat. Aquest esperit ha quedat, no? Em va preocupar molt aquella violència, tant que no donava crèdit, i jo, quan, perdoneu...
Jo t'he dit en Jordi Bosch, però tenim opcions per tot en aquest programa. Opcions per tot. No, amb l'Adrià Santa Susagna, que el tinc, ja el tenim al Parlament de Catalunya. Ja hi ha un segon, però un moment que vaig amb l'Adrià. Hola, Adrià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Què tal?
Bé, de moment sense mariachis aquí al Parlament.
Oh, però això és una pena. Jo és que hagués encantat, que hagués encantat la cucaratxa, que és el meu somni, cantar amb uns mariachis la cucaratxa en tot l'equip de tertulians del Bona Recuda dels divendres.
Sí, el pitjor de tot és que ens van dir, tornarem d'aquí una hora i no van tornar. Clar, estàvem tots allà esperant, que portàvem 10 hores allà de guàrdia fora de la seu de Junts, i tots esperant a veure quan tornaran, a veure quan tornaran.
I encara no sabem qui els va contractar, no?
No. Exacte, normalment, les últimes vegades, recordo, per exemple, que es van enviar unes pizzas a un comitè federal del PSOE a Madrid, també es van enviar mariachis a la seu de Ciutadans, quan van passar d'aquells 50 diputats als 10, que va acabar amb la dimissió d'Albert Rivera, tot això s'havia organitzat per Forocotxes, però vaja, ells tampoc han reivindicat l'autoria, diguéssim.
Bueno. Escolta, ara a les 11 comença i, com hem avançat al món a recup, et darà la paraula, el serà la mà Pere Aragonès per demanar la paraula com a president de la Generalitat, eh?
Sí, el que ens diuen més o menys és que serà un discurs d'uns 5 minuts, per tant serà breu, i el que vindrà a dir és que demanarà a Junts que es decideixin si volen sortir o volen continuar, però que ho diguin clar i que no vagin fent aquestes vies del mig de negociem però consultem per sortir, etc, etc. Per tant, com a mínim, avui acabarem més d'hora. Després d'aquests 5 minuts ja començarà el que és el debat habitual de les propostes de resolució. Són 10 minuts per grup. Per tant, en aquest discurs que en principi és de posicionament de les propostes de resolució, entenem que Junts es posicionarà. També és veritat que sempre que parla el president s'obre un torn de paraula per tots els grups, per tant, tindrem l'oportunitat de saber Junts què li respon al president. Tindran 3 minuts als grups. I a partir d'aquí ja comencem les votacions. Tot apunta cap a 2:15, les dues, hauria d'estar acabat aquest debat de política general, ja.
Molt bé, però escolta, fem una cosa, sí, Glòria, fem una cosa, quedem pendents a les 11, si em permeteu, escoltarem aquests 5 minuts del president Aragonès, ho valorarem, i després l'última hora dels sonats d'aquí del món a RAC1. Deixa'm dir que hi ha coses que grinyolen en aquest acord. Un és dels que avançava aquest programa aquest matí aquí, que és la voluntat de Junts per Catalunya. Un dels punts és que Jordi Puigneró sigui readmès, restituït com a vicepresident del govern de Catalunya, cosa que a hores d'ara ens sembla impensable per part d'Esquerra Republicana i juraria que impensable per part també del propi Jordi Puigneró. Un Jordi Puigneró que, recordem, serà dilluns aquí al món a RAC1. 10:15, d'aquí us més Glòria Serra, que porta la manta brillada tant al sangla.
Pobreta.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a plandercuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de pit de pollastre de tall fi ara per 3,39, t'estalvies un 22%. I els nostres iogurts bio de fruites per 0,49, t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Vola a Irlanda amb les tarifes baixes de Ryanair directament a Cork, Knock i Shannon. Viu experiències úniques a la costa atlàntica irlandesa entre paisatges imponents i pobles amb encant. Si vols el millor preu, fes la reserva avui a Ryanair.com. S'apliquen les condicions legals.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del sinfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada, i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els amants del running, del fitness, del pàdel, tenen molt en comú. I al Corte Inglés tenen a més un 20% de regal per gaudir de les seves marques favorites en tèxtil, calçat i complements esportius. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance i més. Fins al 9 d'octubre, emporta't un 20% de regal en esports al Corte Inglés.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC 1.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixo a la Fira del Vermut en Sul, del 30 de setembre al 2 d'octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
T'imagines explorant una casa màgica amb la teva família? Descobreix el nou pack familiar de la Casa Batlló i gaudeix de la millor experiència immersiva de l'any a un preu reduït. Sales immersives, realitat virtual, quadres interactius i tota la màgia de Gaudí. Informa-te'n a casabatlló.cat i viu un dia inoblidable amb els teus.
Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Gosbi us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts et desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosbi.
RAC més 1.
Tots som...
més?
1. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Diverses coses, perquè, esclar, arribant les informacions van arribant aquí. Sí. Efectivament, he parlat de restitució de Jordi Puigneró, que és un dels punts, una condició... No és una condició sine qua non, també t'ho he de dir, eh? Però és una condició. Però no com a vicepresident, sinó mantenir-lo com a conseller de polítiques digitals, perquè ens entenguem, eh?
O sigui, llavors, no hi hauria vicepresident?
O no hauríem de buscar un altre, no ho sé. Ah, no. Sí, no ho sé.
O col·locar-ne
un altre, no ho sé, jo què sé. Per posar un nom, posar el nom de Jaume Giró com a vicepresident i conseller d'Economia.
Basté, tu saps que hi ha una maldat que circula sobre aquest tema? Que quina maldat? Que va fer de Junts. La puc dir o no?
Oh, sí, esclar.
La sabeu més o menys, sí.
Ens encanten les maldats. Una
jugada de mestres d'aquestes que consistiria en proposar el Puigneró per president del Parlament i proposar de vicepresidenta la senyora Borràs. Aquesta maldat la fan córrer, eh?
Sí, sí, sí.
La fan córrer, veus? El senyor Jordi Juan també està informat.
Però bueno, jo...
La fan córrer de Junts, eh?
Jo
només la poso damunt la taula perquè la fan córrer.
Un moment, que vol dir una cosa...
Perdona,
la Glòria i el Jordi Bosch, i aleshores escoltem Pere Aragonès i acaba la tertúlia.
Per tancar el cercle del tema de l'1 d'octubre, que tu parlaves i deies, no va tenir repercussions a l'altre costat, sí que en va tenir, i moltes, i greus. molt greus, gravíssimes. La primera conseqüència és la penetració de Vox a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. És a dir, l'aval que va donar el govern espanyol a la violència policial, que qualsevol policia un rato et dirà que és l'últim dels recursos ha de ser la violència dintre d'un cos policial, i que les forces d'intervenció als cossos de seguretat no estan per pagar famílies ni gent amb cadira de rodes, i a més jo que he tingut l'oportunitat de conèixer algú que va participar en aquell operatiu t'ho puc confirmar, va ajudar la penetració de Vox més del que ja estava a dintre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Segon, la posició del rei, que buscava, jo crec, el seu 23F en aquell discurs, l'ha portat a cometre un error gravíssim. Sí, ha aconseguit un club de fans que no tenia, però que és un club de fans que l'han tancat amb una gàbia d'extrema dreta. Vox. És a dir, Vox considera que el rei és el seu rei. Tercer, una part molt important que no s'ha explicat del que va passar, heu parlat de la inoperància de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy va delegar això en la seva vicepresidenta, en el seu ministre de l'Interior, i això vol dir que va delegar aquesta qüestió tan complicada en una guerra oberta que hi havia entre la vicepresidenta Santa Maria i la ministra de Defensa Cospedal, perquè recordem que José Ignacio Zoido, un ministre de l'Interior que la gent se n'ha oblidat, era un dels homes de Cospedal. I la vicepresidenta per un costat i Zoido, és a dir, Cospedal per l'altre, van agafar l'1 d'octubre com a terreny de batalla personal. Moltes de les coses que van passar allà també s'expliquen en aquest context, que és terriblement lamentable, de dues persones que ni tan sols estan ja en política i que s'estaven barallant per succeir Mariano Rajoy. I per últim, tot això agreujat amb el silenci còmplice en molts casos del PSOE. El PSOE efectivament va fer un primer pas dient què està passant aquí, condemnes, però aquest és un tema que divideix el PSOE de dalt a baix. Hi ha una divisió interna respecte a aquesta qüestió, la qüestió de Catalunya entre el PSOE, i això el porta a un silenci que no va ajudar. Una passa endavant decidida del PSOE en aquell cas hagués ajudat a solucionar moltes coses, no es va produir.
Jordi Bosch, que tenia 30 segons, deia, i després en Jordi Juan.
Sí. Jo acabaré, no repetiré perquè ara seria absurd, perquè en fi, ha passat el que ha passat. Però, a veure, jo el que sí vull dir, tinc gran interès en dir, que aquell, i no és a toro passat, és a toro passat, però no ho faig amb aquesta intenció, perquè ja em vaig manifestar en aquest sentit la setmana següent, i ho he escrit, aquell vespre, i l'endemà, jo per primera vegada vaig tenir gent de l'àmbit internacional, jo, companys meus de diferents països que fem el mateix, dins la mateixa organització, preguntant-me per les imatges de la policia picant a la gent votant, a països que estan acostumats a situacions violentes, a França amb les armilles grogues, etc, etc. Però no és el mateix a cues de ciutadans i d'ancians i de gent jove, de tota mena, que està votant. Vaig tenir la percepció immediata de que el catalanisme polític es trobava davant d'una oportunitat, que no és connectar amb el món polític europeu, sinó amb el ciutadà europeu i mundial mediàticament. Ho vaig dir en aquell moment, i ho penso ara, i es va perdre. S'havien d'haver convocat eleccions i durant 45 dies haguessis tingut les imatges de tot el món de Catalunya.
3 minuts i les 11. Jordi Juan, vol fer una...
Aquell dia, No sí, sí. Dues setmanes després, sí, 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 és una altra història. Sí.
Només dir, perquè no ho he dit i que no pensi que si no ho he dit, és que d'allò, l'actuació de la policia és l'error més gran de Mariano Rajoy en la seva gestió en tots els anys de governar. Un error històric que ha fet que molts catalans desconnectessin d'Espanya per aquell dia. I respecte al tema de la Cospedal, molt interessant, que revela Lola García en el llibre que treu, sí.
Tenim moltes ganes de llegir-lo.
El muro, després de l'èxit del naufragio, que Cospedal va estar d'incògnit aquí a Barcelona a la matí del 1 d'octubre. És una dada que no es coneixia. I que és important per entendre bé la...
És molt important.
I vas a parar ara amb la Lola.
I cap un apunt meu, ja que estem fent apunts.
Sí, apunt, però molt ràpid, perquè queda un minut per anar...
Ara que ens hem posat una mica no nostàlgics, però recordant com estava el país en aquell moment, la irresponsabilitat del que estan fent ara Esquerra i Junts és molt gran des del punt de vista sobiranista, però sobretot la desmobilització que estan provocant, si és que ja no hi havia molta els últims anys, en relació a un moment en què gent com el Gerard Piqué es posicionava públicament, que el Xavi Hernández, crec que van arribar a alguna manifestació
no.
De l'11 de setembre.
El Xavi Hernández va enviar un vídeo.
Sí,
va fer un vídeo des de...
Però aquests també havien anat a alguna manifestació. En aquell moment al país hi havia futbolistes que s'atrevien a dir que anaven a una manifestació, que s'havia de votar, hi havia una inèrcia que hi havia molts amics meus, entre cometes, unionistes, que tenien la percepció que això portava a algun lloc.
Mira, un minut per les 11. Un segon, sisplau, aviam, que tinc allà tota la tropa de... de
mariachis.
Sí, els bons. Sí. L'Adrià Santasusagna, la Sílvia Solans, per cert, que l'amic Pepe Antic diu no pot ser president del Parlament perquè no és diputat, perquè va renunciar el juliol del 21.
Disculpa.
Escolta'm una cosa. Perdona, anem cap allà, anem cap al Parlament.
Bon dia.
Hola, Sílvia.
Què tal?
Fatal, com sempre. Què?
A veure, no, de tot el que estàveu parlant, el que us podem dir és que fins fa ben poca estona Esquerra encara no havia rebut cap document de Junts per Catalunya, estaven esperant que els hi donessin, i també ens deien això, que Puigneró, el govern, que no, un altre cop no, que l'acabava de destituir, que no ho pensessin. Parlaven com a vicepresident, com a conseller, no ho han comentat, però vaja, es podia entendre per una mica la cara i tot, que tampoc no estaven...